Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Us va agradar la imatge generada per IA del programa anterior? Ah, per un moment, que us he mutejat, disculpeu. Clar, aquesta pregunta la tenia que haver llançat sense l'un mutejat. Ja esteu un mutejats.
Aquella que em traia 20 anys a sobre.
O 20 o més.
estava xula.
Estava xula perquè suposava...
Ens posava tots plegats en el mateix lloc.
Aquí voy. Sí. Estàvem tots
plegats. Hi ha unes quantes setmanes que Riverside et genera aquestes imatges. No sé si ho fa Riverside o les fas
no
tu.
No les genera... Sí, però no. És a dir, sí les genera... Espera, que ens vaig a posar com a mi m'agrada. Ara m'agrada més.
Molt bé, sí, millor.
Sí que les genera, però les has d'anar retocant, eh? Aquesta estava retocada. Però, bueno, la idea de posar-nos a tots junts va ser de Riverside. La manera com sobretot en el Ludo li va treure anys de sobre també va ser de Riverside.
I algun quilo.
Però em va fer molta gràcia que estiguéssim tots tres junts mirant a la pantalla, no? Sobretot perquè el director d'orquestra era el Dani. M'ha encantat. I vaig dir, la deixo perquè m'agrada. A veure si avui...
Està xula.
En aquest programa...
Unes setmanes comença a generar... anem amb imatges generades.
Sí. Bueno, més que res perquè, com no sé abans de què anem a parlar, les haig de
pref. No, però està bé, així sortim nosaltres i sortim, doncs, d'alguna manera. Jo, per exemple, ara fa un mes, en algun lloc vaig publicar amb alguns que feien un informe sobre coses d'IA i tal, envia'ns una fotografia i tal, que els vaig enviar les típiques fotos que tinc, jo què sé, amb una motxilla enmig de la muntanya, i m'han dit, home, és que no és... I vaig agafar la mateixa fotografia, li vaig demanar al Gemini i me la fas, fes una foto d'acadèmic per un congrés.
No, mira,
va fer una foto, però que és allò que dius...
Això, el que has de fer és el que fa el Dani. Has d'agafar la foto i dir-li en el chat GPT. Genera'm aquesta foto en format LinkedIn.
Ah, sí, més o menys jo, en aquest cas li vaig dir...
Que el Dani estava de LinkedIn, feia temps que no entraves i ha entrat i s'ha mort.
Sí, és...
No, has tingut
una... La pitjor...
La que jo vaig ser aquesta típica... Saps aquestes típiques d'un website quan hi ha un congrés o un d'allò on fiquen les fotos dels speakers, que són aquestes fotos de fotògraf amb aquests degradats de darrere, amb aquells fons grisos així degradats i tots ben pentinadets, sense ningú brillo a la cara i amb una expressió d'això, i em va fer una foto així i els hi vaig enviar.
Bueno, a veure, un moment, perdoneu, perquè avui hem començat una mica a sacopaco, com si estiguéssim a la nostra prèvia, hem començat...
A veure, escolta, Mossega la poma, programa 663, és divendres i ja està, i Enrico el tenim aquí a prop.
Espera, un moment, Marc, no corris tant.
Som Mossega la poma, tu ets en Tomàs, aquest és Enrico, en Dani està aquí en representació d'Enrico, i
ara
jo
és
un saludo, i ja està.
Rico, oh! Pobret. Penseu que no som tres, som quatre, i
som
igual
quatre.
Som cinc, perquè no sé si en Josep Ruano apareixerà per aquí en algun moment.
Tenim una aparició ruànica, jo que tinc gas de veure'l.
Bueno, a veure, gràcies a tots els que esteu a YouTube, començant pel senyor Quintangai, que sempre està aquí a peu del canó.
És dels més fidels.
Sí. Aquí, nosaltres, a diferència del món actual, premiem la fidelitat. I això, ens
que
fa
no
molta
la
il·lusió.
Que no la
coherència.
Ah, no,
diu que no podran, Josep. Next time.
Bueno, next time, doncs ja està. Està convidat de manera permanent, o sigui...
Sí,
està,
Josep,
o sigui...
pot treure el nas quan vulgui. De fet, Mossega la poma no crec que existís si no fos per ell. Vull dir que... Bueno, existís, sí, però continués, no ho sé. No, bromes a banda. Quim, bona tarda. Tots els que esteu a YouTube i ens estigueu seguint, sisplau, saludeu, que es fa molta gràcia anar passant per aquí els vostres comentaris, els cops de cap... A veure,
escolta, Tomàs, tu tenies un tema, jo havia tret una pila de temes.
No, no tinc un tema.
Però tu tens un tema superxulo.
Sí.
O sigui...
tiro el tema, no el tractarem avui a fons perquè no ens hem preparat res, i jo crec que ens hauríem de preparar o portar algú que sapigués, ¿vale? Però he estat llegint fa una estona una cosa que m'ha deixat però garratibat, ¿vale? I que he dit, hòstia, pues no tenia ni idea. I també és veritat que jo no estimo
el
cas de moltes coses.
I és que sí que ho conec una mica el tema, això.
Eh? Bueno, i el problema el tenim amb els adolescents, però aquí vull, us explico la història. Jo els hi, mentre fèiem la prèvia, els hi deia, els hi preguntaven en Ludo i en Dani, sabeu on han anat tots els criptobros?
Jo parlava de Dubai, perquè els van bombardejar una mica.
Com a lloc físic.
Ara no sé on estan, si havien anat nedant cap a alguna banda.
Però jo no ho deia en aquest sentit. Jo deia en el sentit que els criptobros han abandonat parlar de cripto, estrictament, ¿vale? I s'han anat tots a un altre lloc. I dius, hòstia, on han anat tota la penya aquesta de les estafes piramidals? Doncs han anat al Polymarket. Vale.
Però jo crec que és el lloc perfecte per a aquesta gent, perquè o sigui, al final aquesta gent sempre han estat buscant, o sigui, és un tipus de bitxos, de persones que tenen com una necessitat de tindre l'esperança de fer-se rics amb zero esforç i amb zero talent, simplement doncs, perquè han tingut un sopló, perquè es pensen que en saben més que la resta, i per tant buscar la remuneració immediata.
Ja, Polymarket és un lloc d'apostes.
Sí, podem explicar què és Polymarket. Mm. Polymarket és un website on la gent aposta, però a més s'aposta molt fort sobre coses que tu, per exemple, pots proposar fins i tot un tema. Dius, jo
sí,
vull apostar sobre això.
Tu pots proposar assassinar el president d'un país, per exemple.
No, escolta, aquesta persona l'assassinaran o demà hi haurà una invasió a Iraq. El que sí que hi ha és que hi ha casos que se saben és que directament aquí, clar, això no està regulat. Amb
sí,
la qual, per
moment,
exemple,
moment.
Gent dintre del Pentàgon ha agafat i ha dit jo aposto que en 48 hores agafarem i Estats Units bombardarà.
No estava regulat. Un moment. Dues coses. Polymarket, els dos fundadors, el més gran de tots té 29 anys. El més gran. Vale?
El més gran.
Dos, el fill, un dels fills del Trump està dintre dels angels inversors de Polymarket.
Imagina't.
Vale? Dos. Tres, no, com això ja fa temps que es va crear, amb l'etapa Biden els van fer fora perquè no eren un organisme que pogués controlar el seu inside trade.
Quan diem que els van fer fora, basicament el que vol dir és que els van desbancar.
Els van prohibir,
però el que va fer molt l'administració Biden en algunes iniciatives de cripto i algunes que eren legítimes i empreses que doncs, potser no agradaven o que no agradaven directament a l'administració Biden, com aquests de Polymarket, i segurament amb raó, el que va fer l'administració Biden va ser desbancar, és a dir, agafar i dir tu no pots fer operacions bancàries i et congelem les teves comptes i no pots operar. Que, a veure, deixant de banda si l'empresa és correcta o no, el fet de que un govern pugui dir tu no pots operar, fer operacions bancàries, em sembla molt gruixut i molt greu. O sigui, jo entenc que un govern digui hi ha una acció judicial contra una empresa, contra una persona, contra una activitat, i anem a presentar una denúncia i a través d'una acció judicial. Però en aquest cas, aquestes accions de bànquer simplement és l'administració li diuen als bancs que aquests no hauries de treballar amb aquesta gent i aquests senyors no haurien de poder operar. I això...
No conec el detall. L'únic que sé...
Hi ha bastanta gent,
sé...
diguéssim, del...
Sí, o sigui... L'únic que sé és que estaven treballant sobre apostes, que és un mercat regulat, vale? És un mercat regulat perquè tu pots tenir informació privilegiada i utilitzar-la en les apostes. Aleshores, el govern americà li va dir vostè no, és no està cap sota el paraigua regulatori del control d'aquest
sí,
tipus d'operacions.
Però, un moment.
Van tornar perquè una empresa de Wall Street que està registrada a Wall Street i que pot fer trading a borsa els va aixoplugar i van poder tornar. Després... a més, després, l'administració Trump, amb el fill i altres històries, van baixar el condicionament perquè aquestes empreses es poguessin instal·lar als Estats Units.
Perquè, a més, és el fill del Trump s'ha ficat. Però aquí hi ha un parell de coses. La primera és, quan la, o sigui, molta gent vinculada, diguéssim, al món de Silicon Valley i vinculat a les empreses que estaven intentant fer coses de banking amb cripto, vale? Algunes doncs, que possiblement eren empreses legítimes o que tenien algun tipus d'idea interessant i que amenaçaven el model de negoci dels bancs, vale? Aquestes empreses van ser desbancades. Vale? Va haver-hi una gran operació de desbancat de moltes empreses. Aquesta de Polymarket em sembla molt bé. O sigui, bàsicament el tema és dir, no volem que fas el que pots fer, que és dir, no volem que tu operis als Estats Units. Perquè per operar com a casa d'apostes als Estats Units i fer operacions bancàries contra comptes i targetes de crèdit dintre Estats Units, has de respectar les normes de les apostes als Estats Units i, per tant, et denunciem a un jutge i et desbanquem. Això es fa administrativament i es fa de manera molt gran. I llavors, per exemple, persones com Mark Andreessen d'Andreessen Horowitz, que diguéssim que és el rei savi, el rei filòsof dels criptobros i de tota la gent del món de Silicon Valley, es va queixar molt profundament sobre això. Llavors, pensem una cosa, fent aquestes accions de desbancar aquesta, a tota gent i de manera manta a tothom i fer-ho molt a lo bèstia, causant en part la gran caiguda del cripto del 2022, sembla que va ser el 2022, que va haver una caiguda molt gran, això va empenyar a Silicon Valley cap en Trump. S'hi va tenir unes conseqüències polítiques perquè es va fer de manera d'allò i compte, es van fer coses i a més, si no sé més, aquí haurien d'entrar en Sinner i il·luminar-los d'exactament què va passar.
Però sí, per això aquest tema d'avui només l'estem apuntant.
Els sorolls que jo he sentit que han fet algunes persones en podcast és de dir, ei, està el govern d'allò van agafar, no, tu no pots fer més operacions aquestes, de cop i volta tu no pots sortir en banca, tu no tens accés als teus fons, tu no pots operar aquí.
Entenc això que dius.
Perquè va ser una, totes un tipus maneres... de guerra. Perquè el problema és internet és la frontera. Llavors, ara imagina't, si jo monto un Polymarket i el monto a les illes Seychelles o en un altre paradís fiscal i el monto amb cripto i obligo tothom a dir no, és que tu per apostar no pots apostar amb Visa, has d'apostar amb ETH o has d'apostar amb Zcash, que a sobre està dissenyat per privacitat i tu has de fer d'això. I la gent aposta així i es normalitza que la gent aposti amb Zcash, amb BTC, amb ETH, amb Solana o amb el que sigui, doncs no es pot atacar aquesta gent. El que van fer va ser dir, no, traiem la banca normal perquè almenys la gent no pugui entrar en Visa o en PayPal o en una altra targeta d'aquest estil.
Marc, però es poden donar... Sí, jo t'entenc, i poden ser certes les dues circumstàncies. Una,
és que són certes les dues. És el que intento mantenir sempre.
Sí.
Podem tenir dues idees contradictòries o col·lisionants a la vegada en el cap i les dues ser certes.
Sí, aquesta mena de lobby bancari consolidat, vale, és cert, perquè també ho hem vist aquí a Europa, saps? És a dir, no és cap cosa estranya. O sigui, que la banca fa lobby perquè models alternatius no entrin a jugar, és cert. També és cert que alguns dels sectors que entren a jugar són uns lladres, tio. Són uns jetes.
Sí.
I a més fan por, vale? A lo que anava...
Perquè és la frontera, perquè és la frontera.
Una encampada... Que teniu uns noms, tios, que no sé qui sou. Vull dir, fatal. Però, bueno, una encampada...
Perquè volen aquesta pseudonimitat.
Sí.
Volen pseudonimitat
que
a YouTube.
Que nosaltres aquí no, ni apostem a Polymarket ni som criptobros. Tranquils. Dir, no, però, no passa res.
O sigui, quan dic el de la frontera... O sigui, a veure, Dani, m'explico quan jo dic que una cosa és la frontera?
Sí, el que passa que ho expliques amb tanta vehemència que només sembla que el teu costat sigui el bo.
No, intento dir que els dos costats... No, però saps què és el que passa? Que com que... Queda molt clar quina és la nostra línia editorial i estem en contra d'empreses que... A veure, qualsevol empresa d'apostes, és que el mateix Bet&Win, són una colla de lladres. O sigui, a veure una cosa, si cal fer el disclaimer, diguem-lo, o sigui, els casinos de Las Vegas investiguen quins són els seus clients que són ludòpates i els hi agafen i els hi ofereixen habitacions gratuïtes amb dinar pagat tot allà perquè vagin allà a arruïnar-se i surten hipotecats. I els arruïnen tot el patrimoni, bueno, seu i de la família. O sigui, que les empreses de postes són el pitjor que hi ha, estem d'acord? Per tant, podem començar a analitzar el problema.
Mira el que li passa al director de l'FBI. Que, bueno, en fi. A
veure, el director de l'FBI és un papanates.
Dues coses molt importants...
Quan jo dic la frontera, dic que és el Far West.
Sí, és el Far West. Dues coses importants de Polymarket. Una, la gent que perd diners a Polymarket és més del 84%.
Què esperàvem?
La gent que guanya diners no arriba al 2%. La resta es queden allà en paix. I el focus on van a buscar usuaris són en adolescents.
Sempre. Sempre. Vale? Perquè, bueno, és una de les fonts. És una de les fonts. A veure, també penso una cosa. A països com Espanya hi han associacions on els ludòpates es registren. Vale? I, per exemple, tu veus en un bingo, abans d'entrar en un bingo has d'ensenyar el DNI, perquè d'alguna manera has de demostrar que no estàs en les llistes, que d'alguna manera tu o la teva família en algun moment has dit que aquesta persona no pot entrar dintre un bingo. Però una persona que té aquest tipus de ludopatia de cop i volta ara, no li demanen el DNI quan entra a Polymarket. Igual que no li entren quan entra a Betalmin.
No, de fet, els usuaris
són anònims. I te'l fiquen a les equips de futbol i patrocinen tot, eh? O sigui, compte que són igual de dolents els uns i els altres.
Recordeu, per posar exemples reals, s'està als Estats Units sota investigació un sergent que va tenir informació privilegiada abans d'anar a pillar el Maduro, com això estava posat...
Va apostar
com un
sobre això i va guanyar,
una milionada. Sí.
Clar, perquè és la, però llavors hi ha una cosa, o sigui, al final és a dintre, hi ha
a Wall Street, si et pillen, ho passes molt malament, Marc?
Sí.
Molt
sí.
Malament. En canvi, aquí...
I està bé que sigui així. I està, perquè, o sigui, al final, a veure, això és com, per exemple, ara, és que jo aquesta setmana passada vaig estar escrivint un article sobre el tema de copiar amb IA en els exàmens o en entregues que tu fas. Llavors, el problema de copiar amb IA no és que tu copiïs en IA, és que tots els teus companys veuen que has copiat en IA i te n'has sortit, i per tant, de cop i volta, aquell exercici ja no val la pena fer-lo, perquè no té cap valor fer-lo. O sigui, al final és dir, si tenim un mercat de valors on nosaltres estem invertint o estem apostant i pots actuar de manera més conservadora i en diem que és una inversió i estàs fent preservació de capital i mínim creixement o estàs agafant i especulant una miqueta, però és un mercat, però si simplement és un lloc on hi ha gent que es dedica a arrasar, que és el que està fent en Trump, que de cop i volta agafa i compra en futurs de no sé què i l'endemà agafen i foten una invasió o canvien els arancels que foten en un país o en un altre perquè moure el mercat, això vol dir que el mercat es trenca i al final és dir o follem tots o tirem l'estufa al riu i es trencarà el mercat i deixarem de ser-ho. La gràcia del Polymarket és que no crec que ningú tingui cap il·lusió de que sigui un joc equitable o que no estigui d'allò i per tant qui inverteix bàsicament és un ruc i si hi ha rucs
hi ha coses
no podem
colaterals,
fer res.
Però no, sí, no anem a entrar. El problema aquí és l'escala i l'absència, diguéssim, de control. Què diu l'Andreu Guinart, que per cert el saludem, que també ens està escoltant.
Hola, Andreu.
Que de fet tenim un tema... Bueno, poso el que diu l'Andreu. Diu, un amic va ser programador de màquines escurabutxaques online per una empresa anglesa que tenia seu a Gibraltar. I, segona part d'aquesta reflexió, i deia que era ratllant l'impossible guanyar i que era molt manipulat per part de l'empresa.
Jo coneixia un pizzero. Jo coneixia un senyor que tenia una pizzeria que es deia Rodelú en els anys 80, que estava entre la Gran Via i el carrer Balmes, un argentí que tenia una pizzeria argentina. I m'explicava el senyor Rodelú que ell tenia la màquina i ell es coneixia la màquina. I sabia quan la màquina estava calenta per saltar. I quan la màquina estava calenta per saltar, ell tancava, li fotia 5.000 peles i buidava la màquina. Perquè ell deia tot el dia la màquina. I sabia, ara toca. I li fotia 5.000 peles i li treia les 50.000 peles.
Això ha canviat bastant.
Això,
Marc?
Això quan tu tens una màquina que està en un bar i està fotent-li... Ningú sap el que passa i, a més, en aquella època les màquines no estaven connectades. Sí. No hi havia Ethernet, ni hi havia Wi-Fi, ni hi havia GPS, ni hi havia històries d'aquestes. Però, bàsicament, ell sabia que aquella màquina estava... En aquells moments es programava en funció del pes. La quantitat de calé que hi havia allà dintre... Bueno, ara ja podem donar una mica de premi perquè la bossa està calenta. I llavors hi havia la probabilitat d'estar programada en funció del pes en quilos de monedes que hi havia allà dins. I de cop i volta t'ha de deixar anar una morterada de diners. Però, evidentment, la casa sempre guanya.
Sí.
I la casa sempre guanya, el que passa amb les cases d'apostes, o amb la mateixa Loteria Nacional, que és dels que reparteix menys premis en percentatge. O sigui, és molt més equitatiu un bingo que la, que la, que la, em sembla, que la loteria nacional, sobretot la loteria de Nadal. El que passa que, bueno, és molt un espectacle i els nens s'equivoquen i fotem el...
Què anaves a dir, Dani? Perdona, que sembla que l'hem tallat.
Sí, diverses coses. Una, l'empresa de la meva mare tenia un client que feia màquines d'escurabutxaques i coneixíem una miqueta tot el que passava per allà. I tenien un matemàtic molt, molt important, molt, molt, dels més importants que hi havia a Espanya, i que el van contractar amb ell, que ell es dedicava a programar les màquines escurabutxaques. De tal manera de que, clar, lògicament, doncs s'enduguessin els màxims diners per
la banca, per l'empresa.
Sí, per l'empresa.
És un problema matemàtic d'optimització. Perquè tu saps que la quantitat de diners que et posaran depèn també dels premis o de la percepció de que hi ha premis.
Exacte.
Amb el qual tu vols que la gent entri molts... molt...
Perdona,
molts diners,
és que diu a l'Andreu Guinard, Marc, això, li diu a l'Andreu, pels que escolteu en podcast, que sou la majoria, diu, Marc, això és el principi d'estrat-pil o d'estraperlo.
Estraperlo o d'estraperlo. Pues, és totalment estraperlo. O sigui, al final és dir... A més, la paraula que tenim en català està molt bé, escurabutxaques, és el que fan.
Sí. És el que fan. L'altre tema, aquí a Suècia, com ho tenim el tema de les apostes, està molt, molt regulat per jugar a les apostes. Qualsevol aposta, és a dir, des de màquines curabutxaques a la loteria primitiva, podríem dir, necessites registrar-te. O sigui, a les màquines escurabutxaques que hi ha en els bars, t'has d'identificar amb el teu... Hi ha una màquina, poses el teu DNI, podríem dir, i si no et valides, no pots jugar. Per exemple...
Però si jo vaig a Polymarket, això... potser no em tinc que identificar.
No, però no cal a Polymarket. Si tu vas a un bar aquí o a qualsevol lloc i compres un dècim o jugues el que sigui, no t'has d'identificar pas. Eh?
Bueno, però al final són les normes de cada país. Ves a Japó i veuràs els pachinkos.
Ja, però,
si no
Dani...
pots comprar loteria, és a dir, vull comprar número de loteria.
Però té molt de sentit, Dani, per una cosa. Mm. Perquè és una manera molt... Jo entenc que és una mica intrusiva, ¿vale? Però és una manera molt, molt bona... per atacar la ludopatia.
Exacte.
Perquè hi ha gent que estan llistes i no pot jugar. Sí.
Exacte.
Sí,
però... Jo volia jugar a la loteria i t'havies de descarregar l'aplicació i tot estava en suec, jo en suec no tenia ni idea, i havies de posar un màxim de diners que vols gastar a la setmana. Jo més o menys ho vaig mal interpretar i vaig dir doncs, que durant el cap de, no sé... el màxim de temps que pots jugar, doncs 5, sembla que vaig posar 3 anys o 4 anys. I bé, el que vaig fer va ser bloquejar. Em vaig bloquejar a mi mateix i durant 3 anys no vaig poder jugar a res. Quan vaig conèixer el chat, que va dir, ostres, m'agradaria jugar a la loteria.
Diu, no, doncs, no.
No podem, hem d'esperar 2 anys més perquè no podem jugar a res.
Està bé, està bé.
Personal, no tens el DNI suec encara, vol dir que no podem jugar a res.
Però jo de nou aquí tinc el meu problema, el meu problema és dir, fins a quin punt l'Estat ha de ser paternalista. O sigui, una cosa és que dir, anem a imposar unes normes molt clares a les empreses que fan apostes en el nostre territori. Vale? I en aquest cas és dir, les empreses que fan apostes en el nostre territori connectades amb els nostres bancs i d'això. Però si hi ha un lloc que està fora del nostre territori i que no s'hi pot operar des dels nostres bancs i les nostres targetes de crèdits i, per tant, la gent sap que és una cosa que està alegal i fora de la legalitat, deixeu que la gent faci coses. O sigui, la necessitat d'aquest... O sigui, ja tens tot el control dins del territori, oi? Tu no pots operar un negoci d'apostes a dintre el país, vale? D'acord? Sense complir unes normes, d'acord? Hi ha una cosa que és l'estranger. Què passa? Que a l'estranger no hi ha una entitat com tu que està exercint el mateix d'allò i els teus ciutadans tenen un perill. Doncs són persones, tenen agència i si la caguen... Doncs en tot cas, no hem de ser papa de tothom.
Quan
o sigui, l'estat paternalista, a mi és una idea
quan
terrible.
Quan surts a l'estranger sempre tens perill perquè te'n vas amb un creuer per pues l'Antàrtida
ja
i agafes un fantavirus d'aquests, com deia un de...
Pues ja està. O sigui, una altra cosa és que agafis... És que agafis i difonguis informació. O sigui, no agafa ni foten campanyes on a dintre de les capses de cigarretes et foten radiografies de pulmons. Molt bé.
Sí.
Doncs dona informació que hi ha hagut algú que ha anat, ha jugat amb el cripto, ho ha ficat en una web d'apostes i li han robat i li han estafat i li han fet pessigolles al cul.
Un moment. La iniciativa perquè la gent s'identifiqui quan fa una aposta... Arrenca, perdona, t'ho explico.
És una mesura puta feixista.
No,
és una puta mesura feixista, ho sento.
Un moment. Arrenca de les mateixes associacions que tracten persones ludòpates.
Ojo.
No, és així,
Sí, estic
una
convençut.
Una altra cosa és com l'apliquis, eh? Jo no t'estic dient.
Tomàs, però jo no estic convençut. Tu recorda, o sigui, hi ha un exemple que jo explico sempre. Baptistes i bootleggers. Quan es van agafar i es va aprovar la llei seca a Estats Units, que va ser un experiment social que va confirmar que quan es prohibia alguna cosa es convertia en un gran negoci precisament
mafiós,
per les entitats mafioses,
sí.
Per les entitats mafioses, es va fer com a experiment social bestial, qui ho posava eren els baptistes, les associacions de senyores que havien patit perquè les seves famílies s'havien afectats per l'alcoholisme, que és una cosa terrible, i també pels mateixos que anaven a organitzar-se com a contrabandistes, contra el Capone. I quan després, als anys 70, en Nixon va agafar i va voler atacar a tota la gent que estava protestant contra Vietnam perquè eren uns porreros, i va agafar i va muntar la guerra contra les drogues, ja sabien exactament el que passaria i van posicionar la CIA com el mafiós que controlaria tot el tràfic de les drogues del món. Cada vegada que hi ha algú que diu que el govern té que controlar una cosa, hi ha algun baptista que té tota la raó del món, però l'efecte no és aquest. Si el govern està agafant i sap exactament qui aposta i quan guanya, no és per protegir la gent, és
Marc,
perquè volen la informació.
Jo no t'estic dient que la necessitat de controlar neix dels mateixos de les associacions d'afectats.
No, les associacions d'afectats són els que donen una excusa plausible i que expliquen una bona història, però que tenen poder per agafar i per moure una mesura feixista com aquesta, no són aquests. Les associacions de la gent que han tingut problemes de ludopatia no tenen poder real per moure la legislació com aquesta.
No.
Són els que seran els caps de cartell davant de la història
aquesta.
Ho eleven
al govern, de tort. Sí.
No, quan es mou una cosa d'aquestes i es fa suficient com perquè es faci una llei i es converteixi en un tema de discussió de primera plana, són els caps de cartell que ha utilitzat algú altre que li interessa molt que tothom que tingui ganes de comprar una loto tingui que registrar-se. I sabrem quants diners teniu de veritat. I si heu guanyat un premi rascant una cosa... No te'l podràs vendre com fan aquí, que tens els peperos aquests d'aquí que sempre els hi tocava la loteria. Vale? Perquè és una forma de controlar, perquè de cop i volta, si tu tens la loteria... Si un bitllet de loteria val diners, Tomàs,
sí,
és una font de
Marc,
diner
que
negre.
Que el joc...
I de blanquejar diner negre.
Un moment. El joc, igual que la força, és patrimoni de l'Estat, perquè cobra uns diners en el joc, saps? Cobra uns impostos
el
que no són petits.
El monopoli de la violència.
Sí.
O sigui, a veure una cosa, al final està sent com un tema... Fixa-t'hi que surt contínuament. Potser és perquè jo estic obsessionat, però a veure una cosa. Quan...
Estàs obsessionat.
No, però és que quan ho veus...
Dani, digue-m'ho tu
sí,
també.
Sí,
estàs obsessionat.
No, quan ho veus, és dir, a veure una cosa. Les guerres actuals, a partir de la Segona Guerra Mundial, la manera de guanyar la guerra quina és? Destruint les infraestructures civils. Això no passa fins a la Segona Guerra Mundial. Es comença a practicar una miqueta a la Guerra Civil Espanyola, a Guernica i a Barcelona, amb bombardejos amb avions alemans i avions italians per part
de... Amb avions italians...
Bombardejaven
no infraestructures civils, bombardejaven la població civil.
I la població,
les bombes
infraestructures...
Queien al mig de la ciutat.
Hi ha una mansana a Barcelona que la van tirar amb una sola bomba experimental. Vale? O, per exemple, a Guernica, però Guernica era una ciutat industrial, vale? I molt important. Compte. Però el fet de que a partir de la Guerra Civil Espanyola i després de la Segona Guerra Mundial, la forma de guanyar una guerra i el que s'està plantejant de fer ara a Iran per guanyar en el règim iraní, que és dir, anem a carregar-nos totes les infraestructures civils, per què és? Doncs perquè a partir de el Leviatán i de les idees de Rousseau apareix a l'estat francès creat per la Revolució Francesa, on tens un estat capaç de fer guerra total. Els ideals de la Revolució Francesa en altres llocs, com per exemple l'Alemanya de Bismarck, es substitueix per el nacionalisme, per l'idioma i per la llengua. I la gent, en comptes de lluitar per la llibertat, la fraternitat i la igualtat, el que fan és lluiten per la pàtria. El qual és bastant més idiota. Jo prefereixo lluitar per la fraternitat i per la igualtat i per la llibertat que no per una llengua o per una bandera. ¿Vale? Però en aquest cas, per poder lluitar contra la gent de la Revolució Francesa, liderats per Napoleó, que li entreguen la llibertat i la fraternitat i la igualtat en el Napoleó també, tontets pobrets, han de muntar el nació-estat avui basat en nacionalisme. I aquestes guerres de nacions, quan lluiten entre elles, com que lluita és guerra total, l'única manera de guanyar no és guanyar batalles, sinó que és destruir les infraestructures civils o bombardejar la població civil directament. Llavors, per mi, l'estat massiu que controla la violència és una de les causes del problema. Llavors, si a Suècia estan controlant una cosa, no és... No, o sigui, no em crec que les famílies damnificades pel joc tinguin el poder de canviar la legislació a Suècia, a no ser que hi hagi algú interessat en que això es passi. I quan resulta que això és una forma fantàstica de controlar el diner negre, i a més de saber qui té i què guanya i la conducta de les persones, doncs és que m'ho poses claríssim.
És una manera molt... molt... hàbil de controlar el diner negre, això sí.
Ah, exacte, per tant, és molt interessant. Hi ha uns baptistes que tenen més raó que uns sants, tenen tota la raó, està molt bé controlar el joc, és molt dolent, però hi ha qui diu, tinc una bona idea, saps què podem fer? Que tothom tingui a posar el DNI. Comptes de dir, no es pot jugar en tota Suècia? Perquè mira com agafen i diuen, ei, a l'alcohol en aquests països, com que tenim uns problemes d'alcoholisme superbèsties, l'alcohol val un pastizal. I tenim que agafar barcos i anar-nos a Lituània i Estònia per poder comprar alcohol. En comptes de fer això, o posar uns impostos bestials en les apostes, de forma que no valguin la pena, no, permetrem les apostes, cobrarem impostos a les apostes, però ens haureu de donar les vostres dades. Sisplau, Dani.
Sobre el tema de l'alcohol, que aquí també és un gran problema, hi havia una cosa que jo no sabia. El xat, quan se'n va al restaurant, que va a vegades ben d'hora, es troba... abans que obrin les botigues de Systembolaget, perquè aquí a Suècia el monopoli de les begudes alcohòliques la té el govern, hi ha una cua de gent alcohòlica que vol entrar a aquestes botigues. I em va preguntar, què fa la gent allà? I ho vaig investigar, i és que el govern paga, podien dir que li paga l'alcohol als alcohòlics, perquè diguin, aquí tens la dosi del dia.
Tens el xupito.
Tens el xupito, és a dir, tu ets màxim...
És la metadona dels alcohòlics.
Exacte. I se'n van al matí i fan una gran cua i, clar, el xat, quan ha de pagar impostos i aquestes coses, agafa una encabramenta, diu, part d'aquests diners que pago és per pagar aquests borratxos que es posen a fer cua aquí.
Però són... S'ha d'entendre, són malalts,
sí,
eh?
Sí, sí, clar, ja... És...
Diu, Marc, el senyor que va guanyar amb la llei seca va ser el senyor pare dels Kennedy, que va aconseguir el monopoli de l'alcohol durant la llei seca.
Clar. Sí, senyor.
Doncs aquí també, tres quarts del mateix, amb el monopoli, que diuen que possiblement en uns anys obrin el mercat. Però, vaja, jo ho dubto, perquè...
Recordeu que hem acabat aquí... parlant de Polymarket.
No, però llavors, el Polymarket és una web, és una web legal d'apostes.
I només
el
era
Trump
una...
ha agafat i ha aconseguit ficar dintre els Estats Units perquè el seu nen...
No, és mundial, Polymarket està a molts llocs. Autoritzada.
No, i pots apostar tu des d'aquí.
Autoritzada, sí. Res, només llançàvem el tema perquè, en principi...
Els criptobros estan allà.
No sabíem de què parlàvem i era un tema a tractar a futur. Però ja portem
que si queden, però
35
estan...
A veure, minuts.
Hi ha coses molt interessants, per exemple, hi ha apostes molt xules a Polymarket, ¿vale? Com, per exemple, la idea de dir aquest any anunciaran que els alienígenes són reals i les apostes estan en 1-3. O sigui, que poca broma.
El que passa que no hi ha cap control, Marc. Igual
no, no
que
hi ha
això,
cap control.
Això, o sigui, és divertit. La... Però quan apostes sobre assassinar algú, no crec que sigui una cosa divertida.
Bueno, però d'acord, però llavors... però al final és dir una cosa, és dir, tu tens... aquesta web Polymarket, si el senyor... A veure, si aquí hem estat durant mesos que no funcionaven les imatges de Docker quan hi havia partit de la Liga...
No, encara millor. Ara, quan hi ha partit de la Liga, no funciona la web de la Liga.
No funciona la web de la Lliga. És dir, és fantàstic!
És que és flipant, tio.
Però és una cosa, en un país on hem tingut això, dic, a veure, per la Lliga fem coses, dic, escolta, Polymarket, creiem aquí que realment ens agrada, doncs pues bloqueges el Polymarket i qui vulgui anar cap al Polymarket o que agafi Tor o que agafi una VPN des de, i surti des d'un lloc on li deixin. I tu ja saps que te n'estàs anant amb una VPN i que surts fora de l'empar d'Espanya i que el que facis allà és com dir, jo m'agafo les maletes i me'n vaig a Àfrica. Però si estic a Àfrica, doncs hauré de dir, oh, és que hi ha anat algú a Àfrica, ha fet una cosa i el condemnen per fer una cosa aquí absolutament normal. Doncs a Àfrica hi ha unes altres lleis. Doncs tu marxes, tu per la teva pròpia voluntat agafes la VPN i te'n vas a algun altre lloc i portes els teus diners allà. I allà tu mateix.
Sí, sí, sí. Sí.
I tallo, allà tu mateix. Però al final la gent ha de ser responsable, però certes hipocresies no, ho sento, o sigui, molesta molt, o sigui, a mi em sembla molt bé que els Estats Units diguin, no, tu no pots operar dintre els Estats Units, agafa els teus diners, marxa, perquè aquí els teus bancs no funcionen, amb una sentència judicial, sisplau. Que hi hagi, o fas una llei
cada,
a mida.
Cada vegada hi ha menys presència de sentències judicials.
No fa falta, clar que no, perquè podem tirar... No cal ni majories. Per exemple, el merder que hi ha amb els lloguers. Tires un decret, intentes aprovar després la llei i la llei te la tiren endarrere. I què passa amb tots aquests contractes que tenen un, estan en un buit legal? Un percentatge bestial de contractes de lloguer a Espanya estan sense un... Per què? Perquè es tirem de decret, perquè no sabem fer política... I perquè aquí...
No, això és un problema greu per la gent que ha estat afectada, és cert, Marc. S'ha quedat molta gent en el limbo.
És molt greu.
Perquè no, sí,
és molt greu.
No, el que és greu és, el que és greu és posar-lo en pràctica.
I afecta els petits propietaris i afecta els...
Afecta a la gent més petita, als
i afecta
petits
els
propietaris i als petits llogaters.
Els petits propietaris i els llogaters.
Sí. Bueno, escolta, anem a canviar
perquè
de tema.
Perquè no tenen part legal i perquè no tenen conselleria legal i per
no,
això
i que,
no
a més, ara, fins que no hi hagi jurisprudència, no se sap què passarà.
I doncs aquí té ganes de liar-la, però si no necessitem ni sentències judicials, ni hem d'aprovar una llei per liar-la a parda, doncs la liem parda directament.
No, aquí a Suècia també l'hem liada a parda, però ja s'ha fet la llei per demanar la nacionalitat sueca. Abans et demanaven 5 anys, ara et demanen 8, abans et demanaven certes coses i ara et demanen molt més, molt més.
Et doncs, felicito, Dani, fet... perquè l'article que vas escriure a Haciendo el Sueco, si era el daniaragay.com, no? .net.
Sí, daniaragay.net.
Me l'he llegit, et vaig escoltar, me l'he llegit i està superben escrit. Yes. Perquè fas just èmfasi en el punt més important. Acaba, explica'l.
Sí,
però
sí, el punt més important.
Perquè estava molt ben fet.
Sí, el punt més important, és a dir, el resumeixo només la part més important que és per mi, és que tota aquella gent que porta anys, deu portar 3, 4, 5 anys a la cua del Departament d'Immigració, doncs tota aquesta gent se li aplicarà també aquesta llei. De forma retroactiva. Que tota aquesta gent que ha esperat 4 o 5 anys li diran, no portes els
papers.
No
val. És que és brutal, tio. És que no val res.
El que hauran de fer és començar de zero. I això representarà, doncs, si ja portaven 3 anys, 3 anys més els que...
Però, Dani, hi ha una cosa molt...
Dani, això no és liar la parda. Ho sento. Això no és liar la parda. Això,
Ludo, però
és
hi ha un tema...
això és aplicar una voluntat política de congelar les incorporacions de noves nacionalitats.
Però, Marc, en el cas suec, que no és Espanya, que Espanya fa el que li dona la gana, però en el cas suec, el mateix sí. Grup legislatiu del Parlament li va dir, aquesta llei no està... Sí, del mateix partit. Els va dir, aquesta llei no està bé, no teniu en compte que està afectant retroactivament
sí,
amb una
sí,
gent.
Sí, però sí
la van tirar endavant.
Sí que ho tenen en compte perquè és la intenció. A veure una cosa. Les estadístiques, el càlcul estadístic és del segle XVIII, vale? O sigui, quan es munten les primeres empreses asseguradores que surten de les vídues dels pastors protestants escocesos, ja saben si quants pastors moriran cada any i quants anys els sobreviuran les seves vídues i, per tant, saben quina és la quota que han de pagar tots els pastors per poder agafar i tindre aquesta pensió per les vídues. O sigui, al final, si tu agafes i tens exactament quines són les teves dades, només has d'agafar i demanar-li un becari del centre del ministeri que et digui, escolta, amb tota la gent que tenim i totes aquestes dades, dades que tenim sobre la gent, quin serà l'impacte de fer aquest canvi de la jurisprudència. I et diuen exactament quanta gent agafarà la nacionalitat i quanta gent es tindrà que esperar i quant de temps estarà i, qui, i fins i tot diran quina és la probabilitat de que marxin del país o intentin la nacionalitat a un altre lloc. O sigui, no és una qüestió de que ho hagin fet malament, és que és exactament la intenció política. Quina és la intenció política que tenim a Espanya quan no s'ha actualitzat els trams de l'IRPF a la inflació? Doncs perquè hi ha uns ingressos específics que saben exactament quant de més pagarem.
Bueno, perquè no poden pagar, Marc.
No, o sigui, però al final és, no és un accident. Pagar. O sigui, ui, han fet una llei i els hi surti malament. No, no. Aquest, o sigui, una cosa és que tu facis una llei que l'impacte sigui estrany. Vale? Com va passar, ha passat amb algunes lleis aquí a Espanya que no tinc ganes d'entrar-hi perquè són un femer. Però quan tens una cosa que afecta procediments administratius, ja no judicials, procediments administratius són putes faves comptades. Tu tens les dades. O sigui, estem a 2026, els estats tenen bases de dades, tenen a tota la gent perfilada, saben exactament el que té la gent i el que fa la gent i quins certificats tens i quins és d'allò, i saben on viuen i quan paguen i amb qui viuen i què foten i què aposten. És que ho saben, llavors, per tant, és intenció. Què passa? Que no ho volen dir perquè no és políticament correcte. Llavors el que fas és aproves una llei, ai, és que no volem, és que tal, és que som tontos, ai, ha sigut sense voler, ojo d'ells.
També va passar amb l'antiga llei de lloguers.
Això se'n diu fer la puta i la Ramoneta.
Marc, també va passar amb l'antiga llei de lloguers, que van deixar una porta oberta tan gran que tothom va passar del lloguer al lloguer de temporada.
Ah, exacte. Exacte, i com que el lloguer de temporada estimula el turisme...
Sí, la lloguer de temporada estimula el turisme i no té cap control de preus.
I no té cap control de preus, ni cap història, sí.
Brutal.
Però igualment també, escolta,
i desincentiva els acords a llarg termini, no? Que és el que busca la gent quan intenta... Bé, en fi, és igual.
Bueno,
és
però, no escolta una cosa, però, a veure, també una cosa, fixa-t'hi, per exemple, en el tema del lloguer, si tu una persona està llogant, que té una propietat, té un pis i l'està llogant, vale, tindrà un règim fiscal determinat si té un lloguer de llarga duració o un lloguer de curta duració. Vale? O sigui, a nivell d'IRPF, de com entren aquests diners, compte, eh? O sigui, que també existeixen incentius per llogar pisos que no siguin de temporada. Vale? O sigui, també hi són. Però al final és dir, quan passen coses, qualsevol polític que tingui que prendre una decisió pot anar i parlar amb un funcionari del ministeri i dir, fes-me una simulació d'això.
El tema...
És que
fent,
som
informàtics,
una
correlació,
o no?
Dani, amb el que tu explicaves. El tema és que jo diria que quan es va fer aquella llei de lloguer ja es va advertir que s'escaparien per la porta de darrere centenars, milers de lloguers amb el tema del lloguer de temporada. Es va advertir.
Se'ls van escapar masses, se'ls van marxar masses.
Per cert, lloguer de temporada ha d'existir perquè hi ha gent passar volant, hi ha gent que treballa uns mesos en un lloc. O sigui, ha d'existir, eh? Jo no dic que no hi hagi d'existir un lloguer de temporada. El que no pot ser és que sigui el lloguer majoritari per camuflar que que et saltes una llei.
I també hi ha una altra cosa, que no oblidis, que hi ha els relloguers de temporada. Gent que lloga un pis i el relloga.
Però això moltes vegades
el
és il·legal.
El relloga per Airbnb o el relloga per Booking.
De fet, aquesta setmana s'estan buscant una gent que agafaven un pis llogat, el reformaven sense permís, el parcel·laven i el rellogaven per habitacions. I el propietari no sabia res. I és una màfia, això és una màfia
és
que
una
està
màfia
buscada.
Que
eh?
Te cagues.
Sí, sí, perquè els responsables d'aquest relloguer anaven canviant de persones. Per tant, no el podies perseguir legalment. O sigui, bona història. Bueno, és igual.
Però escolta una cosa, el Mortadelo dels anys 80 ja parlava de les realquilades, eh?
Sí.
No hi ha res de nou en aquest món.
A veure, tenim un tema dels oients que hem de tractar, Marc, i jo crec que és un tema complex, difícil i que s'ha d'abordar. Arrenca del Ramon Maria Gallar, no? Crec que...
Ei, si s'ha d'abordar, que abordin
que
abordi Rico.
Que abordin Rico, sí, sí.
Que abordin Rico, si s'ha d'abordar.
Rico, a veure, on està el Rico? Estic Rico? Ara està dormint, no l'emprenyem.
Rico
no
està suant de nosaltres.
Què passa de nosaltres? Totalment. Ahir la meva gateta se'n va anar, perquè ara com té camp davant, i té la possibilitat de marxar.
Té camp per córrer
i té la possibilitat de marxar. Té un tros petit obert per la nit i a vegades se'n va, vale? I ve i torna, clar, va marxar. L'excursió que fa és curta, però no sé què li passaria, que va fer una excursió més llarga de lo normal, va canviar el temps i li va caure un xàfec que la va deixar xopa de dalt a baix, vale? I quan torna li dic, tu on has anat? què és això d'anar a bitxear d'aquesta manera? Perquè va buscar bitxos, vale? Per això va bitxear, i tornava però mullada de la baix. Dic, castigada aquí fora, ja t'estàs llepant i aixugant-te abans d'entrar per la porta de casa. I la gata ja...
Miau! Miau!
Sí, ahí castigada. Bueno, animales. L'altre tema del Ramon Maria Gallar és interessant perquè sí que és veritat que n'hem parlat a Mossega la Poma, però jo crec que hi ha més dades i més experiències ara del que quan es va plantejar aquest tema, que és el tema de les pantalles sí o no en menors, no? Sobretot en nens petits.
Doncs mira, jo tinc una opinió. Si voleu, deu la vostra primera, després hi diré jo la meva. No, si no parlo,
bueno, jo no tinc opinió perquè no tinc fills, ¿vale? O sigui, però l'únic que sé que... No sé. No.
Mira,
o sigui, jo veig coses molt rares i no tinc clar que la raresa sigui culpa de la pantalla o d'altres coses. Saps el que vull dir-te?
Exacte. A veure, o sigui, nosaltres... A veure, ja us vaig explicar... No sé si us ho vaig explicar. Us vaig parlar del heavy metal? Que hi havia hagut aquell estudi... Em vaig parlar, oi?
Em sembla
jo
que
no
sí.
Me'n recordo, però tu, Dani, et queden 5 o 10 anys perquè no li facis tant de cas al Marc. tira, a veure, que ja
bueno, recordes. Doncs, va haver un estudi que van agafar i van dir que la gent que havia els metaleros, els heaviates, els que anàvem amb samarretes de Metallica i d'Iron Maiden i coses d'aquestes, doncs que anàvem amb grenyes i això, que anàvem de tios xungos, doncs als Estats Units hi havia gent, doncs això, que deien que això era com un culte satànic i que la gent sortiria desmotivada. Fins i tot hi han les declaracions, podeu trobar a YouTube les declaracions del congrés del cantant dels Twisted Sister, que a més és abstemi i d'això, i li deien que promulgava les drogues. I, escolta, senyors, jo sóc abstemi, eh? Jo el que passa és que tinc molta marxa i no necessito drogar-me i no necessito l'alcohol ni res per agafar i d'això, eh? És una mica com jo que em vaig caure en el calder quan era petit i no necessito d'això. Llavors dius, ei, resulta...
De fet, a Badalona, a dalt, tocant de Can Ruti, hi ha una marmita que posa la marmita on va caure el mar, de petit. Vale?
Està per allà.
Mira, diu, perdona, abans que ens endinsem en el rabbit hole, diu el Andreu Guinart, no, el tema de les pantalles no és divendres i no em vull que et surti el feixista de dins.
Jo ho sento, jo és que sóc anarquista. Jo sóc anarquista i ja està.
Que sàpigues que si ets anarquista a Catalunya i estàs en el món de l'educació, que és el teu cas... Al·lucina perquè et vindran Mossos d'Esquadra d'aquests amagats a espiar-te.
Jo és que sóc com el Dungeon Crawler Carl, que és anarquista compensat. Eh? La classe d'anarquista compensat el té després, encara no ho has llegit tu, ve un llibre després. Però... jo sóc anarquista compensat, compensat anarquista, jo crec que és la meva d'allò. O marxista grouchista, que també és la...
Més grouchista que marxista.
Sí, més marxista, més grouchista que marxista. És el marxista. Tinc uns principis, si no t'agraden en tinc uns altres. Però a veure una cosa, sí, a veure, mira, jo, per exemple, quan agafen la idea aquesta, o sigui, quan tu llegeixes la literatura sobre educació, ja et trobes doncs, pràctiques, dir la gent jove d'avui en dia no escolta els pares, fa tot aquest tipus de coses, i d'això, i resulta que és una cita de Sòcrates o és una cita de l'època dels romans, o sigui, amb el qual la gent dient que la gent jove està molt malament, això és una cosa que ve de sempre. És una mica de respecte a la gent jove, sobretot quan treballes amb la gent jove has de respectar-los bastant. I pràcticament cada nova tecnologia...
Diu l'Andreu, perdona, i té tota la raó. Compte, Marc, que els anarquistes a l'educació acaben afusellats, i és cert.
Sí, bueno, jo el que passa, com que jo estic als del final de tot, amb el qual amb els grandets no passa res, i si els tens, i s'ha de ser grouchista, exacte.
Grouchista, jo crec que és, si grouchista fos un d'això de l'ADN que tinguéssim els humans, jo crec que si féssim una anàlisi d'ADN dels oients de Mossega la Poma, sortiria majoria grouchista amb diferència.
Molt de grouchista. Molt de grouchista.
Hauríem
de votar el Partit Grouchista de Catalunya.
Sí, sí.
I no altres coses. Tornem-hi. qualsevol nova tecnologia, qualsevol nova forma de comunicació ha estat amenaçada i s'ha dit el mateix. S'ha dit, s'ha dit dels llibres, s'ha dit de la ràdio, s'ha dit de la tele, s'ha dit de Barrio Sésamo, s'ha dit dels ordinadors, s'ha dit d'internet, s'ha dit de les pantalles, s'ha dit del mòbil i ara es diu de la IA. Per tant, és una cosa continuada. I que surtin savis a culpar d'una cosa especial que al final després no es compleix. Llavors, a veure una cosa. Si estan havent-hi algun... I jo, per exemple... aquesta setmana he quedat al·lucinat perquè el meu nano gran ha agafat i ha fet un treball en grup que tenien que fer un curtmetratge. I a més, els hem donat molt poc temps, els hem donat molt poc temps en l'institut.
Clar, per això fer... és un curtmetratge, si no haguéssim hagut de fer un llargmetratge.
Per fer un curtmetratge ben fet, amb un guió tècnic, desenvolupar una idea, posar-se d'acord sobre què fan, i agafar i fer-ho, i al final...
A la meva generació no haguéssim fet res perquè no s'haguessin posat d'acord
amb el que
anàvem a fer.
Al final jo els he ajudat una mica amb l'edició de l'àudio per fer-los quadrar una mica les músiques i tot, i tampoc he pogut dedicar molt de temps, però ha quedat, llavors, jo veient la qualitat de la feina que han fet, la profunditat del guió que han desenvolupat, com a les actuacions, els planos, com ho han fet, l'execució, és brillant tal com han fet. A mi que no em diguin que la gent jove que està amb les pantalles té algun problema. Passa que, com tu estaves intuint molt bé, Tomàs, hi ha una sèrie de correlacions. A veure, una cosa, primer de tot. La nostra societat, en les últimes dècades, hem començat a celebrar el victimisme. Quan jo era petit i tenies un problema, et foties i tiraves endavant, perquè tothom té algun tipus de problema. I el victimisme s'ha agafat i s'han saltat. Oi, aquest col·lectiu victimista que té aquest victimisme. Després, cert tipus de característiques...
Això és cert amb un cert límit.
Tot sempre té un límit, ¿vale? Però quan tu agafes qualsevol parla...
Em refereixo que hi ha coses... O sigui, la vida dona cops i tu els has... Tu,
exacte.
Una de, la lliçó,
de,
una de les lliçons...
I està bé, sí.
No,
i,
sí. És que si no et dona cops no aprens. O sigui, has d'aprendre a enfrontar-los.
Jo el que dic,
ara,
que dic és que quan tu...
Ara, hi ha col·lectius que estan denostats per tot arreu i aquest victimisme no és un victimisme trivial, ¿vale? Si no, no tots els victimismes són trivials, Marc, perquè tu he sentit, ho sento, però t'ho haig de dir, tu he sentit dir moltes vegades, però hi ha col·lectius que tradicionalment han sigut colpejats per tothom i el seu victimisme no és un victimisme gilipolles, és un victimisme
no és.
Que
totalment
és cert.
Que és cert. Totalment, estic totalment d'acord amb tu.
Més lluny.
Com?
Col·lectiu
però
gran.
Ha passat amb molts altres col·lectius, Dani,
sí, sí,
no només
diuen,
això. Sí, sí, per posar exemples.
No, però,
sí, sí.
No, però, o sigui, jo el que estic parlant de, és... El, i teniu raó, eh? I estic d'acord amb vosaltres. I estic d'acord amb vosaltres.
El que passa
però,
que hem passat,
és, quan tu
hem passat
quals...
a la nyunyeria. Hem passat a la nyunyeria.
O sigui, sí, sí. És com dir, imagineu que tu tens un equalitzador d'àudio, vale? Tu pots anar jugant, vale? amb els diferents dials. Vale? I més o menys va sonant bé. Quan tu n'agafes dos d'aquests dials i els puges al màxim o els baixes al màxim, automàticament el so comença a sonar raro. Vale? I el que s'ha fet és, no el tema de hi ha un... És a dir, el tema de... Llavors, per exemple, el cas del TDA. El cas del TDA. Agafar qualsevol tipus de característica o persona, agafar i els natos... És que tu tens TDA. I a més és la solució, casualment, és donar-te una medicació que algú està guanyant molts diners donant-te aquesta medicació. I et donen drogadicte tota la vida.
Marc, una cosa. Mira, una anècdota. Divendres passat vaig estar als Aiguamolls de l'Empordà. Que, per cert, sobretot si teniu crius, és una visita super recomanable per anar tranquils, ¿vale? Uh-huh. A més, els Aiguamolls no són de pagament, és una activitat gratuïta, vull dir que no és un tema de diners, si us podeu desplaçar al parc. És una activitat que fas caminant, es fa més o menys en silenci per poder veure els animals i és molt espectacular. Bueno, ara, quan vam acabar de dinar, vam anar a un restaurant de l'Escala a dinar amb aquests amics que havíem anat als Aiguamolls. Davant meu hi havia un matrimoni amb un nen, Marc, que no sé quina edat tindria, 8 anys, 7, 8, 9, no, per aquí estava, entre 7 i 10. Tenia una pantalla a la mà, ¿vale? No va parar quiet amb les dues hores llargues que vam estar allà dinant. No va mirar ni un sol moment la pantalla. Jo no sé què tenia aquest nen, però només et dic que planyo món als seus pares perquè és superdifícil de gestionar una persona així. No ho entenc com s'ho poden fer i encara li reien i encara el tractaven prou bé, però jo t'ho juro que vaig passar un dinar que quan me'l mirava se m'encongia el cor. Perquè aquest nano tenia un problema gravíssim.
Hi ha gent que ho té malament.
Sí, sí.
Hi ha gent que té un problema. Però el tema és, per un costat, el dels dials. Llavors, amb les pantalles també passa això. És a dir, si tu agafes els nens i els dius té una pantalla, i tu saps, Tomàs, que jo els dono pantalles als meus fills, però sempre han estat controlades. Sí, hi ha hagut, ara tens una estona a la pantalla, ara no la tens. Fins i tot ara el meu nano de 16 anys, quan vol veure més d'una hora al YouTube, m'ha de fer una sol·licitud que m'arriba i jo la tinc que aprovar. Vale? I li aprovo sempre que m'ho demana, però ell té que saber que ha passat una hora i que té que demanar permís, que està mirant més. I, llavors, que passa
com tot,
que...
i mira, pues Marc té 16 anys, és molt complicat que un nano de 16 anys accepti aquesta normativa.
No ha costat poc.
Ja.
Ells intenten sortir-se'n i ho han intentat hackejar i intentat
com,
això,
perdona,
però al final
com fèiem nosaltres escapant-nos de casa o fent qualsevol cosa.
Que fos en el seu moment.
Perdona, vale? Vaig passant...
Les pantalles, com diu l'Andreu, són una mainadera. Aquest és el problema. Vale? O sigui, si fas, però això podies fer-ho amb la tele o això ho podies fer amb... ho podies fer amb la tele tranquil·lament, ho pots fer amb les pantalles. Clar, el problema també ja és...
Els nostres pares ho feien amb les teles,
No
sé, Dani, vosaltres, però...
Sí.
Però com que la tele era una puta merda en general, doncs després jugaves i combinaves, dibuixes... i estaves amb la tele i estaves jugant amb els Legos...
A casa meva em deia, tu només has de mirar la tele... Sí, em deixaven veure la tele quan feien els dibuixos animats, que era una durada curta, vale? Però quan acabava em feien fora de la televisió, a estudiar o a lo que sigui.
Exacte, perquè ha d'haver-hi un límit.
Sí.
Ha d'haver-hi un límit. Però, llavors, per un costat, les pantalles han d'haver-hi un límit. I després ha d'haver-hi un control. I després hi ha una altra cosa, que no són les pantalles, i és el fet de que hi ha unes màquines escurabutxaques que estan en tot mòbil, que es diuen Instagram, que es diuen TikTok, que es diuen X, i aquestes màquines escurabutxaques que el que estan fent és atacant el teu sistema límbic perquè entris allà dintre i poden generar tot tipus de complexes, jo crec, com jo he fet, s'han de prohibir als menors. I s'han de prohibir. Vols tenir WhatsApp per parlar amb els teus amics? Tingues WhatsApp. Vols tenir YouTube per mirar
el
els dellonses? M'has
trencat de l'anarquista grutxista prohibint coses.
No, prohibir. Perquè al final els pares han de dir això sí i això no. Llavors, Instagram no és una pantalla. És una eina de generar valors. És una eina de generar valors i de generar cultura. I la cultura que ve des d'Instagram i que ve des d'Instagram, a mi no m'agrada i, per tant, com a pare, sóc un prescriptor de valors i dic aquesta no. Aquest hedonisme, aquest narcisisme que ve des d'això i, a més, aquesta observació contínua del meu fill a través d'Instagram o dir-li al meu fill des de que és petit quan a l'escola fan fotos, tu no surts perquè el teu papa no ha signat. No és que no hagi signat, és que li he dit a la directora de l'escola no signo, no et dono permís per fer-li fotos al meu fill, ni per penjar-los a la web, ni per penjar-los a l'Instagram, ni per penjar-los al Facebook, perquè no et dono aquest permís, perquè és del meu dret, i tu m'has demanat aquest permís i jo et dono no permís. Perquè el fet de demanar-me el permís no és, jo demano permís, però m'hauries... No, jo no te'l dono, perquè no vull donar-te'l. És una expressió pròpia. És un dels meus drets i m'agrada exercir-lo. I, per tant, jo tinc que tindre el meu criteri. Els hi permeto veure el YouTube, els hi permeto utilitzar el WhatsApp perquè és un mecanisme de comunicació i observo el que fan. I observo els meus fills.
Manolete, pa que te mete.
I, evidentment...
Diu l'Andreu Guinart, diu, aquests dos conceptes són bàsics, però hi ha molts pares que se'ls fa bola educar i ensenyar.
Doncs
pues Manolete. No, Ludo?
Sí.
En xat diu haver utilitzat condons.
Sí, clar. Però una cosa...
No,
un moment, perquè Marc, avui m'has trencat una mica els esquemes, ¿vale? Perquè ha sigut molt contundent en prohibir, o sigui, en no autoritzar a, ¿vale? Que és el que acabes de dir ara.
Sí, però és jo, com a pare, en el meu fill, a casa meva, en el mòbil que jo pago. Jo he de poder fer, o sigui, l'autoritat, l'utilització de l'autoritat ha d'estar connectada.
Sí, un moment. Sí. Què argumenta el teu fill, el gran, el de 16 anys, no? De dir-te, papa, jo vull tenir accés a Instagram o a TikTok perquè els meus copis el tenen.
Jo li he explicat sempre que no, perquè d'això, de fet, jo he parlat amb el meu fill alguna vegada i dir-li, no vull que, dic, mira el YouTube el rato que necessitis, però no miris shorts. I li he explicat per què no ha de mirar shorts. Perquè és un tipus de contingut ensucrat, que no li dona profunditat, que el mantindrà enganxat. I de vegades m'ho diu, papa, ja sé que no he de fer-ho, però aquesta tarda estic molt cansat, deixa'm estar un rato mirant els shorts. Dic, bueno, fill, tens un rato de shorts, perquè també t'immunitzaràs una mica. Però ell ja m'ho diu, ja sé que no està bé. Jo també faig coses que sé que no estan sempre bé. Vale? Doncs vale. Però ell ho sap. Tu saps que no està bé? Vale, fes un rato. I potser demà ja no ho farem. I ja està. Vale? Però hi ha coses com dir TikTok, no, ni de conya. Instagram, no, ni de conya. X, no, tu no, jo no ho hauria de fer.
El Ramon Maria, jo crec que tot el que has dit, jo crec que li servirà, però té un problema, i és que la seva nena té 5 anys, no? Em sembla que era 4 o 5. Clar, és molt petita per entendre els problemes associats, no?
Bueno, però en aquest cas té un aliat. Si està utilitzant dispositius Apple, hi ha una cosa que es diu el control parental. I tu pots comptar, i tu pots agafar i pots establir finestres horàries de quins dispositius es pot utilitzar i en quina hora. I finestres horàries i pots agafar i fer que el límit del número de temps que pot cada aplicació ser utilitzada. Si, per exemple, dius, mira, pots veure el YouTube Kids perquè hi ha vídeos de l'Elmo o del que sigui, doncs, o el Netflix, on veus el Netflix d'infantil i veuràs les coses que t'ensenyen, però és que ho tindràs només 30 minuts al dia, o només 40 minuts al dia, i al cap de setmana et donaré més, i si vols més, me'n pots demanar més.
Hi ha un altre tema, Marc. Els vostres fills, els teus fills, tenen la sort de tenir dos pares que són acadèmics, d'acord? Que no, sou la gran excepció de la població.
Sí, ho
perquè
sabem,
la gent no té aquests pares, vale? Aleshores, què fem? Ho prohibim, o sigui, li deixem l'autonomia de la decisió als pares o ho prohibim by decret pel govern?
Han de ser els pares. A casa han de ser els pares. I a l'escola ha de ser l'escola. O sigui, les pantalles, per exemple, a les escoles s'ha agafat i s'ha ficat les pantalles com a cosa habitual perquè les editorials volien vendre uns continguts xurreros dolents de collons. Xurreros dolents que tu collons, amb una implementació tècnica dolentíssima, vale? I us puc dir llistes editorials, per no parlar d'Innovamat, perquè llavors ja entraríem a màxim rant. Però dir, no... A classe hi ha coses que s'han de fer amb la pissarra, i amb els gomets, i amb els dacs, i amb la plastilina, i amb llibres, i amb llibretes, i amb cal·ligrafia, i amb quadernillos, i amb coses que sí que ara farem informàtica i trauràs el Chromebook i faràs coses. I potser al dia tens 6 hores de classe i 2 hores tens el Chromebook i tens 4 hores que fas altres coses. Doncs ja està. Has de tindre una mesa. I cada escola pública, concertada, i privada, ha de tindre una estratègia i una política de com es fa. El que no podem fer és culpar una tecnologia, és com nosaltres l'utilitzem. El que no pot ser i no accepto és que l'Estat em digui el que té que mirar el meu fill a casa meva. És casa meva.
I a l'escola,
ja pago l'IBI.
No? I a l'escola,
ja perquè
hi ha una certa llibertat docent, no? Hi ha una certa llibertat acadèmica.
Hi ha una certa llibertat de càtedra, però és molt petita, perquè sobretot en primària i en secundària està superestimulat i a més a més el pla d'estudis és un camp de batalla polític. Si no hi ha hagut cap generació en democràcia, excepte nosaltres, els primers, els de la generació X, que haguéssim tingut un pla d'estudis no modificat. Vam entrar en democràcia, ens van donar un pla d'estudis nou i a partir d'aquí l'anaven canviant. I des de l'ESO és continu. Cada vegada que entra un nou ministre té invents. I ara fotem racons, i ara fotem activitats, i ara treballem per competències, i ara fotem el gilipolles. I els professors estan desquiciats perquè cada any els diuen que han de fer coses diferents i els hi canvien tot. En comptes de deixar-los que treballin amb un temari i que treballin amb els seus alumnes. En comptes d'això s'han d'agafar les adaptacions a la llei. I contínuament, i cada vegada que ve un nou cap de departament o ve un nou ministre, treu una nova llei i foten uns nyaps impressionants. I fiquen unes tonteries i fiquen unes coses de teories pedagògiques que no estan comprovades acollonants. I foten més mal que bé.
S'està donant de cops de cap a
Andreu Guinart. Llibertat de càtedra la tinc jo a la universitat, que jo dintre la meva assignatura jo marco quin és el temari de l'assignatura dintre d'unes fitxes i a dintre l'assignatura mano jo com a responsable de l'assignatura. Però a l'institut i a l'escola no, això no existeix. No existeix. Hi ha una ingerència tremenda. Amb una escola concertada i una escola privada potser hi ha una mica més de llibertat, per simplement han de complir, han de poder donar la cara davant d'inspecció. Però escola pública és un festival. És un festival. És un festival.
Jo t'entenc. El que passa que continuo pensant, per altres exemples que conec, que no sou vosaltres, o sigui, ja conec exemples que actuen com has descrit tu, Marc, on els pares s'impliquen i posen uns límits. Vale, on tenen cadascú la seva visió. Però conec pares que són incapaços ni d'arribar a aquest nivell de reflexió.
Ja, bueno, però a veure, o sigui, l'alternativa és Alemanya 1935. Vale?
L'Andreu és profe i diu s'estava morint, se li ha agafat un atac de cor, ara es veu que...
Andreu, que ets profe, digues si he dit alguna mentida,
no,
per favor.
No, el problema que té l'Andreu és que ara, un moment, quan he parlat de llibertat de càtedra...
Està per terapixant-se.
No, que li ha agafat alguna cosa i ara, mira, s'ha donat un xute amb el desfibrilador i ha tornat.
Perquè
deia llibertat de càtedra, estava agafant aquí el d'això.
No n'hi ha, no existeix, però Tomàs...
Diu, als meus alumnes els faig copiar tot el que els explico perquè a través de la còpia aprenguin.
És una manera, en funció de l'edat i el que toca està bé.
I diu, però després els ensenya a usar la tecnologia en cap i seny. Però de quina edat estem parlant, Andreu? De quina edat estem parlant?
Sí, no, i hi ha molts bons professors, per exemple, en l'institut d'un dels meus nanos, el professor de matemàtiques, un dia els fa jugar a la ruleta i els fa jugar a pòquer. I estudien probabilitat i entenen que no guanyen mai.
Perdó, diu ictus, tinc un ictus.
Tens un professor de matemàtics que els facis jugar a la ruleta i aprenen això del joc.
No, anem molt malament de temps. Vaig enviar-te... Anem a fer entrar a l'Andreu, us sembla?
Va, doncs que entri, pot entrar.
No sé si però pot. Vaig enviar-te... Sí,
tu l'enviaré la invitació...
Et vaig enviar per invitació personal i vull que entris, Andreu, perquè
sí,
no...
Sí, pot entrar, sí.
És que jo no vull que... La veritat és que no vull que es faci mal, saps?
Sí, o sigui... sí. Però una cosa, Tomàs, la part més perillosa, la part més terrible és que sabem per les estadístiques que els fills de mares amb estudis superiors, és a dir, la probabilitat de que una nena, de que un nen arribi a tingui una bona carrera acadèmica i fins i tot després als ingressos, vale? Depèn d'estar correlacionat amb el nivell d'estudis de la mare, vale? No del pare. El del pare, lamentablement és més de la mare, vale? Jo podria agafar i dir, no, és que jo tinc un nivell acadèmic molt alt i soc professor. No, la mare, vale? La mare. El mateix Rick Beato, que és aquest senyor que fa vídeos sobre producció musical i que és fantàstic i d'això, l'altre dia va treure un vídeo que deia està havent-hi un problema, actualment només estan triomfant en la indústria musical els nens rics. Els nens rics per què?
L'Andreu és profe de primària, diu només poden buscar informació a l'Enciclopèdia Catalana o a la Britànica.
Està molt bé, és el que jo tenia.
I nosaltres també.
Està molt bé. Però llavors penso una cosa. Per què només els nens rics, en un moment determinat on la tecnologia pràcticament és plana i els nens més pobres també tenen accés a les eines de creació? El software està a tot arreu, el hardware el té tothom, però resulta que els nens rics tenen una altra manera de ser educats, on els pares i les mares han pres responsabilitat per la seva educació perquè han pogut... Per què hem pogut a nivell de temps, per què hem pogut a nivell de dedicació o per què hem pogut perquè hem tingut el cap amoblat. Però quan els pares i les mares s'han implicat en l'educació dels fills, resulta que els fills són capaços de fer coses amb la tecnologia.
Jo conec gent que... O sigui, jo conec gent que no té temps i realment això és un hiperesforç.
Quan no en tens...
Vale. Però conec gent que té temps però no ho troben crític. Saps el que vull dir-te? No ho veuen necessari. No se n'adonen.
Has de ser-hi. Has de ser-hi. Si no hi ets, no hi ets. I quan tu estàs fent de mare, tu estàs fent de pare, quan els teus fills et necessiten en aquest moment, perquè et demanaran ajuda una vegada. I et demanaran ajuda una altra. I et demanaran ajuda una altra. Però quan se'n donin compte que si et demanen ajuda no li dones, deixaran de demanar ajuda i es buscaran la vida. I llavors ja no hi seràs. Encara que hi apareguis, ja no hi seràs. I llavors no podràs fer de pare.
Sí, i a veure a qui li demanen l'ajuda. Perquè pot ser algú pues, que se'ls estimi i ho faci bé, o pot ser algú que no.
Algú que tingui criteri. Llavors, evidentment, sí, hi ha una desigualtat a la societat i no totes les persones són iguals i no tothom fa igual de pare. Tothom fa el que pot i tothom té remordiments de que hi ha coses que podríem haver fet millor o pitjor. El que jo no accepto que excepte en condicions extraordinàries...
Has quedat sense... Ah, no, perdó. No sé què li passa a l'altaveu, que a les 4:45 s'apaga sol.
Això són els gremlins.
Ens recorda que ens estem allargant massa.
Sí, és que sempre, ara m'hi he fixat, eh? 4:45 s'apaga.
Diu, ei, hem de tancar caixa. Doncs, Tomàs, el que jo no accepto és que, excepte en casos excepcionals de que el nen estigui en risc, l'Estat hagi d'intervenir a casa dels pares... Sí, no, ho sento, no, em sembla que no. O sigui, és un tema de l'equalitzador.
No,
jo estic d'acord que cal un estat i que cal una
dieta, no,
però s'ha d'equalitzar.
Jo no amb els pares que... com t'ho diria? En el vostre cas jo ho entenc perfectament i entenc per què ho dius i entenc per què tu t'has preocupat, etcètera.
I m'he equivocat moltes vegades, eh?
Però què fem amb aquell conjunt de papes que no fan res, que no s'hi preocupen. I, en canvi, si haguessin tingut una ordre d'estat, hagués sigut més beneficiós pas... Callem.
No ho coneixem sense la gorra.
Tenim eco. Posa't alguns auriculars, Andreu.
Vale, un moment, és que és el primer cop. Disculpeu-me, sóc això novell.
És el primer cop. A veure, qui diu que l'estat ho farà millor?
Un moment, que li vaig a posar mute...
Si li fas un mute fins que
estigui. T'he mutejat, Andreu, perquè teníem retorn de lo teu.
Està a la nevera fins que...
Aixeca el dit quan ens escoltis pels auriculars. I aleshores no ens escoltes bé pels auriculars.
No, té que anar a buscar els auriculars i aquest tipus de coses. Devia estar per un Bluetooth. El que jo comentava és dir, escolta, quina garantia tenim de que l'Estat ho farà
per la gent del podcast que ens vegi després. Hem convidat a l'Andreu, que és mestre de primària, perquè estàvem tocant un tema sensible, li estava agafant un ictus i nosaltres no volem que els oients es morin perquè una part dels oients són mecenes i ens donen calarons.
Estem molt interessats.
És superinterès.
Tenim skin in the game aquí.
Això és només interès econòmic, no per cap altra cosa.
Tomàs, en què l'Estat tingui bones intencions, en què hi hagi bones persones i que hi hagi un plan, és dir, ho sento, jo veient com l'Estat munta els plans d'estudis,
jo no estic d'acord, jo no t'ho pregunto
com l'antic Galifardeu que parlava de la mirada tot el dia en l'educació a Catalunya va muntar les coses, els nyaps que va fotre, veient com s'han implementat els projectes en grup en els instituts, vale? que fot vergonya, no crec que ho faran sempre bé. Per tant, si algú s'ha d'equivocar amb els meus fills, ho faré jo. Que hi ha casos excepcionals, els pares són drogadictes, els pares són delinqüents, no tenen on viure, els nens passen gana, les rates se'ls mengen els dits dels peus. Sisplau, interveniu. Però hem de saber a quin és el nivell.
L'Andreu ara ja està llest perquè... Ara no t'escoltem, eh? A veure, parla.
Sí, m'escolteu.
Ah, t'escoltem. Puja't una mica el volum, si pots, del micro.
Andreu, digue'm si he dit alguna mentida, sisplau.
Dius.
Puja't el volum una mica més. No sé si et puc controlar,
no sé com funciona Riverside, eh?
Has d'anar a la rodeta aquesta... Al costat on posa People... Ah, no.
Jo crec que ell ho veu diferent.
No, és de configuració. No és el micro, és a dalt la rodeta aquesta de settings, a l'engranatge,
sí.
Que ja podràs agafar i...
El tinc a tope.
I modifica output coses.
Sí. Output volum, el tinc a tope. Cancel·lació d'eco, la tinc bloquejada. Mirror video posat.
Bueno, et sentim una miqueta.
Després ja ho ajustarem
nosaltres. En Birres es queixarà, però nosaltres et sentim.
Va, en Birres, pobret, em sap greu que des del camió m'hagi d'escoltar. A veure, tira. Marc, no has dit cap bestiesa. Jo és que si pogués seria una mica més bèstia. Directament els hi prohibiria.
Jo també, però després en saben un visqui.
Sí, clar, després, és que després he de trucar l'advocat i l'advocat millor només anar-hi a fer birres. que no pa, o un vi amb l'advocat, que no pas haver-lo de contractar. Però sí, tota la raó, jo els hi prohibiria l'accés directe, és que no. Com hem dit amb el tema de les apostes, que hagin d'agafar una VPN o que s'hagin de registrar amb DNI. I fora. I les pantalles, no sé vosaltres si agafeu el metro, però jo agafo cada dia el metro i em fa por. Cares de nens en què se'ls hi reflexen els dibuixos de tan pujats els colors com els tenen. Això els abdueix? Que és que ni Alibaba ho feia tan bé. O sigui, no és ni abracadabra, directament. És a, bueno, els hi ha de generar una cosa al cervell que els hi ha de rebentar el sistema del cervell. I això és nefast. És nefast per tot el que vivim.
I quan els veus al pati, que estan junts, però mirant les pantalles.
No. Al pati ja no. No,
al pati, no, pati està... no, però al carrer.
Al carrer, aquí, després, jo és quan faig així, em poso la gorra, me l'enfonso fins aquí, només veig les llambordes i veig tirant fins a casa. No miro nens. Perquè si veigués els meus nens, no us estaria parlant amb la biblioteca de casa aquí. Estaria Brians. Així de simple, seguiria mossega la poma des de Brians. Perquè és que no.
Fes algun papa, diries.
No
t'estranyi que algun mossegui estigui a Brians,
Bueno, Andreu? Però segur que deu ser per un delicte diferent. Algun delicte tecnològic o alguna cosa així. No serà per haver hostiat papes perquè estan deixant fer el que els hi rota als seus fills.
Sí, el meu cunyat és professor també de primària i també ens explica unes històries sobre el tema de pantalles i tot, que fa molta, molta por. Molta, molta por. I actuacions de nens dins de l'escola, abusos, insults, baralles, coses que és que ni adults ho fan.
No, però una cosa, sempre hi ha hagut nanos malparits i bullying i històries d'aquestes, i abans t'escrivien el teu nom a la pissarra i et deien que ets tonto o que et menjaves els mocs o el que fos i d'allò, ara ho fan a través d'això. Jo he vist a diversos instituts i a diverses escoles quan s'han activat protocols anti-bullying, anti-ciberbullying. Doncs perquè s'ha fet alguna foto d'algun alumne i s'ha fet alguna modificació per IA, amb els Mossos i tot en escoles. Arribant-la.
Jo gestiono una xarxa d'escoles que som les escoles...
Espera un moment, Andreu, el micro que t'està funcionant no és el que tens a la boca.
Ah, vale, perfecte, doncs ja està. Té que estar parlant amb el micro del Descensis. És que no ho sé, jo no parlo mai amb auriculars.
No, més que res, perquè no t'hi facis mal ni te'l
mengis. No, ja he dinat, ja no necessito menjar
no, que
més.
Sí. No sé on tens el micro, però el que estaves a la mà no.
A l'ordinador, si micro... doncs, deu ser.
Vale, tira.
Jo gestiono una xarxa d'escoles de la UNESCO, vale? A Catalunya. Som unes 50 escoles, molt bé. Estem portant a terme un projecte d'investigació amb la doctora Aznar de la Facultat d'Educació de la Ramon Llull sobre assetjament i... Bueno, en genèric és Sci-Fi City. D'acord? Ostres! És una cosa sobre assetjament, sobre suïcidi en adolescència, ciber...
Que no se'n pot parlar.
Tot això estem fent investigació. A un accés de 1.500 alumnes, 1.500 famílies, els seus 400 o 500 professors que podien respondre als formularis, hem tingut una resposta només de 600 alumnes. O sigui, hem arribat ratllant el pal al terç. La resta no els interessa. La resta... Ai, és que el meu fill no vull que l'agobieu amb tantes enquestes. És que aquest any, Educació s'ha dedicat a enviar enquestes a les famílies que tots sabem perfectament que no serviran d'absolutament res. Perquè tenim a dins del sistema ficats gent molt bona pensant coses perquè així compleixi els seus objectius, per poder tenir dies extres, per poder sumar setmanes a les seves vacances. Però no tenim ningú que pensi en això que hi ha aquí sota, de anem-ho a estructurar. És el que deia Marc. Des de que vam carregar-nos la EGB, hem començat a saltar lleis d'educació, llei, vinga, som-hi, som-hi, vinga, 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 premi, no sé què, no sé quantos...
I sense evidències, i sense evidències de què serveixin.
Ui, després ja després s'han gastat en aquest país milionades, perquè... I... Ara bé, quan he de començar a trucar a l'advocat, d'acord?
Fes, jo vindré amb tu.
A veure, que esteu... Ho paguem a mitges. Els profes esteu ara de reivindicació.
Sí, estem en guerra. Però bueno, ja ho farem.
No, absolut és millor. A veure,
el que no estic veient són dues Mosses d'Esquadra.
El daltabaix en l'ensenyament de matemàtiques a Catalunya?
No, els Mossos d'Esquadra a casa no entren. Tinc la porta blindada.
Jo ja ho he dit moltes vegades, i li he dit al director de l'empresa, el daltabaix dels resultats en matemàtiques a Catalunya... En gran part és per culpa d'Innovamat.
No, comencem per Innovamat. Innovamat són recents, a ficar-hi cullerada. Hi ha una entitat que es diu Fundació B. Li direm així perquè no vull dilluns tenir una d'això en sis. La Fundació B... No, B. B de B alta. B de B alta. Ja està.
De B alta.
Ho deixarem així. Qui ho sàpiga ja ho sap. Aquesta gent s'han dedicat a engegar projectes en aquest país durant anys que sí que tenien uns bons fonaments, però no buscaven el personal correcte o els centres adequats per poder-ho aplicar. I anaven venent. Vinga, som-hi, som-hi, som-hi,
buscaven
som-hi,
vendre.
Som-hi, som-hi. Buscaven vendre. I era una fundació sense ànim de lucre. Però tenien una estructura que s'ha de mantenir amb unes persones treballant. Ara s'han reformulat.
Yeah. Ara,
segueixen això. No hem de guiar les... no hem de marcar la línia educativa de tot un territori a través de la pressió i el lobby d'una fundació privada en què hi ha unes persones que cobren un salari final de mes. És que és sense lucre. No. Tu t'has mirat el salari que t'estàs fotent a la butxaca, campió? D'acord?
O sigui, a part,
no, no, important, però és que fixem
una cosa. El sense ànim de lucre és l'associació que jo foto hores per 0 euros.
I un altre tema, perquè això és molt... Andreu, però això és molt sensible. A veure, tu
sí,
pots...
Sí, ho sé, que és molt sensible. Tu I pots, no estic jugant, pots... deixant gravat això.
No. Deia que reformar l'educació és un tema molt sensible, que n'hauries d'estar molt segur.
Sí.
Jo entenc que es puguin fer en determinats centres determinades proves pilot, es puguin fer una certa experimentació, vale? Però... Hi ha anàlisis acurat dels resultats en el temps, amb diferents circumstàncies, per dir, hòstia, doncs això sembla que ha funcionat bé, ho anem a moure. Bueno, és el que faria qualsevol empresa quan fa una prova o un test. O...
Ja, però estem al país que estem. Això els suecs tarden 35 anys. Em sembla
que no són B, em sembla que són E ara.
Els suecs tarden 35 anys a canviar una llei d'educació...
I el Dani ho pot dir, que el Dani és suec.
I ara em sembla que estan en ple procés, però el procés sí, està sí. Pensat, el canvi de llei d'educació, no sé si tardaran 10 anys en fer... Esperaran 10 anys, que això és una generació sencera en un sistema obligatori, deixaran 10 anys per comprovar si tot funciona, els canvis que volen aplicar, si tot
en
això...
En uns pilots.
Faran un munt de pilots en diferents situacions, escoles rurals, escoles públiques, escoles privades, no sé on són, tot això ho pilotaran i pagaran per funcionar-ho.
I
d'aquí
verificaran.
10 anys veuran si comencem a redactar la llei nova. Però tindràs el 90%. El 90% del sistema segueix amb la inèrcia dels 35 anys anteriors i després d'aquí 10 anys... redactarem la llei i l'aprovarem. I quan l'aprovem, tindrem totes les partides pressupostàries per formar a tot el professorat. No a donar els punts perquè puguin obtenir els estadis i poder-se pujar el salari. No. Perquè aquí hi ha quantitat de professor que té molts punts per poder pujar els estadis i després intenta fer la connexió ara al Riverside i el veuríeu amb l'ordinador al revés... amb els auriculars a Cancún i en blanc i negre. I sentiríeu la cançó del Nodo. No, aquí hi haurà una pasta, hi haurà una inversió d'estat per poder fer aquest canvi. I hauran tardat 45 anys en tota la pesca. I això per ells és extremadament ràpid. Aquí? Quan canviem el ministre? L'any que ve? O d'aquí 2 anys?
Llei, o el conseller.
Llei nova d'aquí 3 anys. Ara el conseller, sí, la canviem l'any que ve, no, em sembla? O d'aquí 2 anys?
Sí.
Tant és. I canviarem la mirada. Setmanes. I, ei, llei nova.
Home, si manteniu la vaga i una mica forta, igual, igual abans.
No, 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 no. Estan molt ben assentats. Estan molt ben assentats. Molt...
No, 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 però a veure, el tema és, fixeu-vos-hi coses com...
I callo perquè per interès de l'associació he de callar.
Situacions d'aprenentatge, racons, aprenentatge basat en competències, aprenentatge basat en projectes, ciclats sense formar el professorat i sense saber què hem de fotre.
No, sense formar el professorat i sense tenir una línia clara. Perquè jo...
I tothom despistat.
Jo he estudiat a la universitat any 99-2000 amb el tema de racons, ben estructurat, ben fet, ben pensat, amb 2 professors guiant a dins l'aula, amb 20 alumnes, i és un...
2 professors, és, 20 alumnes, és, no un professor, 25 alumnes.
O 27, sí, que són els que tinc jo, o 28, que és els que tinc jo.
O 28.
D'acord? A primària. Dels quals 10 t'acaben d'arribar abans d'ahir. No, jo no puc fer racons.
Clar. Sí, tens 28 i n'hi ha 5 que no parlen català ni castellà.
Sí. No, o parlen castellà només. Bueno, això són el 90%. Que el dia de l'examen et pregunten en castellà com s'accentua en català una paraula. No, no podem anar així. No.
Però això és... No, no, però molt, és un molt problema. Poc respecte, molt poc carinyo per la,
perquè
per l'educació.
Perquè durant la democràcia... Això, o sigui, això, el franquisme això, va utilitzar Tomàs, l'educació.
Això, Tomàs, és molt poc respecte i molt poc estima. I això és el que estem patint. Cosa. I ell en Marc, ara li està arribant tot això. Nosaltres ja fa 15 anys que ens ho estem trobant. Jo recordo però, començar fa 15 sort. Anys educació amb un ritme i amb un nivell. No per comparar, perquè les generacions canvien... Però uns nivells d'exigència que ja ni me'ls trobo a la sola de les sabates.
Sí. Però penseu una cosa. El problema és, durant el franquisme es va utilitzar l'educació com un instrument
d'adoctrinament
ideològic estatal. Llavors, automàticament, a partir de que va vindre la transició a tot arreu, es va quedar clar que l'educació era un camp de batalla i portem 50 anys amb un camp de batalla aquí fotut. Llavors, clar, evidentment, un cap de batalla no serveix per formar per les generacions futures.
No,
i ara,
no,
actualment,
és
tot de trinxeres.
Perdona, hem d'acabar, però 2 coses molt ràpides. Com la política o el govern, no sé, els estaments, no tenen aquest carinyo per l'educació, tampoc el té la societat. ¿Vale? Perquè jo recordo, o sigui, amb independència de si ens adoctrinava, jo vaig passar per diferents tipus d'escola, vaig adonar-me que, evidentment, en etapes anteriors havia adoctrinament. El que sí que hi havia era molt respecte per l'educació i pels mestres. Això sí que existia. A casa meva, tu a un mestre no
això
li podies dir... Això s'ha perdut. Això una. 2. Ara, damunt de la taula, hi ha una lluita molt important de mestres, no només a Catalunya, Balears, País Valencià, vale? Als 3 llocs, a totes les etapes educatives, perquè avui i ahir estaven amb el 0-3, també, que és una altra guerra, un dia en parlarem, que és un altre meló brutal. Com esteu, Andreu? O sigui, aprofita que has vingut i explica'ns una mica a quin punt està la cosa.
Jo sé que m'heu de perdonar, però jo ara sí que he de marxar, que tinc, m'estan esperant.
Li pregunto això a l'Andreu i tanquem.
Una abraçada. Moltes gràcies per el programa. Això m'ho escoltaré, el que diguis, eh?
Jo estic a una concertada petita. Porto 15 o 16 anys treballant i és el primer cop que s'ha plantejat al meu centre fer una vaga.
A una concertada, eh? No estem parlant de la pública,
estem parlant de la concertada.
És o sigui que l'onada ha sortit ja en plan tsunami.
És que el tema dels mestres és, tu tens la copa de cava, t'has d'imaginar una piràmide, tu tens la copa de cava, que és la pública, que sempre és la primera que s'omple. ¿Vale? La pública tenen claríssims els seus drets. Concertada estem per sota i va gotejant, però estem per sota 6 o 7 nivells més avall. Imagina't la piràmide, eh? Doncs a nosaltres, ara, en aquest moment històric, hi ha l'embassada. ja se'ns ha baixat. Jo no sóc tutor, per sort, perquè sempre dic que per ser tutor m'haurien de pagar mínim 1.000 euros més mensuals. Responsabilitat, quantitat de feina, burocràcia... Són verdaderes oficinistes les meves companyes que són tutores. Això, jo tinc aquesta gran sort respecte als altres. Però hem arribat a un punt que el nostre centre, equip directiu, la titularitat, li ha vingut de nou. Nosaltres, que érem, no fèiem vagues, que érem treballadors, etc. Seguim treballant, seguim fent moure el centre, però ara diem que volem fer vaga. No ho saben gestionar. I jo els entenc, eh? No ho saben gestionar. Però quan no saben gestionar una cosa, tenen por. I es pensen que anem en contra seu. No, és que estem farts del sistema. D'aquest sistema que va canviant cíclicament i el cicle es basa en una persona que s'asseu a una cadira i li ve de gust que quan tingui 80 anys pugui agafar l'avantguàrdia de fa 30 i digui, mira, quan jo era conseller, mira, quan jo era ministre, van fer una llei amb el meu nom. I a l'entrar a la Viquipèdia sortirà.
És improvisació rere improvisació, sense que res maduri, sense que res estigui provat per la evidència, sigui analitzat per davant i per darrere per veure l'impacte.
No.
En fi, terrible.
És que
impacta en tothom, eh? Amb el col·lectiu d'educador, amb els nens, no? Amb els alumnes, amb la societat en general.
És que jo...
No sé, a mi em dona la sensació de que... Vist des de fora, perquè jo no sóc docent ni tinc crios que porto a l'escola, però em dóna la sensació que això està així perquè ha arribat a un punt de no retorn.
Sí.
Saps? Em dóna aquesta sensació.
Podríem dir que estem en un punt de no retorn.
Igual amb els metges. Potser amb els metges tinc més experiència, però mira, una tonteria, la sanitat pública en un lloc no congestionat, perquè jo no estic en conurbació metropolitana de Barcelona. Estic fora i aquí tot és molt més... Aquí tot arriba com més pausat, ¿vale? Estem lluny de les onades. Fa un mes, aproximadament, vaig anar a veure la meva doctora de capçalera per una tonteria que tenia a l'orella, una cosa que s'ha de mirar al dermatòleg, no? I vaig preguntar, mira, t'ho dic a tu per si tu ho pots gestionar i si no, demana-li hora al dermatòleg. Va demanar hora al dermatòleg. Ahir em va arribar la notificació de cita al dermatòleg, ¿vale? 4 d'agost.
Ho trobo bastant aviat. Jo estic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho trobo prou ràpid,
però
Tomàs?
Això es va demanar al mes d'abril.
Ho
estem
trobo
a 8
prou
de maig
ràpid.
I em diu el 4 d'agost.
És molt ràpid. Estàs en
vol dir que aquí,
un lloc excel·lent.
No, ho dic perquè coincideixen en aquest moment en el carrer les demandes del col·lectiu de metges, no? Sobretot atenció primària, però també col·lectiu en general de metges i infermeres, infermers, i el de docència, el de professors, el d'educació. No?
Però fixa't quins dos entorns són. Els que acostumen a ser més vocacionals i els que són de servei públic. Aprofiten la vocació i que el client són persones o nosaltres mateixos per poder-nos cargolar fins a límits impensats. Si jo agafo el meu salari, jo sóc feliç amb el que cobro, d'acord? Jo sóc feliç amb el que treballo.
És que no crec que sigui només un tema de salari.
No és només un tema de salari. Són haver passat de tenir 23-25 alumnes a tenir-ne 28, molta varietat, sense ajuda, sense recolzament, aquí està, sense recolzament institucional. Jo potser, jo i tots els meus companys de tot el sistema educatiu necessitaríem que hi hagués molta més gent implicada. Què estan fent?
Vindran,
estan arreglant
Mossos...
el tema de les ràtios perquè està baixant
però,
la població
d'una
forma bestial.
Que ja ho tenen, això ja ho tenen previst, ara enviaran Mossos d'Esquadra.
No, ja
ara tindreu Mossos d'Esquadra.
Perdona, les assemblees ja apareixen, a les assemblees i ja els tenim als passadissos d'una desena de centres a tot Catalunya.
Fa molts anys es deia que l'educació aniria tan bé que anirien baixant els ràtios d'alumne per aula, no? per mestre. Oh, i que hi haurien a les aules sí? moltes més gent treballant. Això ho deien fa uns anys. ¿Vale?
Sí, però ja es, no tenien, només... ja, es tenien les, ja, ja, ja es veia que a 15 anys vista la població baixaria. Ja, a veure, però... hi ha estudis i això sí que és. Un mes ho fa dos.
Sí, Andreu, però aquí s'ha donat dues coses. Teniu tants o més alumnes que no pas abans, teniu molta més feina i sobretot, s'us ha multiplicat per N la complexitat.
Clar, perquè...
Immigració, gent de fora...
No. Sí, bueno, però és necessari.
I la societat mateixa, no?
La inclusiva, el que és la llei d'inclusiva, o sigui, incloure tothom a l'aula, això és necessari.
Sí, home, i tant.
És molt necessari i bàsic per formar persones. Molt bé. Però no pots pretendre que una sola persona faci 25 o 28... 25, va, siguem bons. 25 plans d'estudis individualitzats per 28 alumnes. Perquè resulta que estàs de sort i tens 3 alumnes que els hi pots aplicar l'estàndard d'educació. I estic parlant molt malament, però no faig servir vocabulari tècnic perquè és que estem en un entorn que no és de vocabulari tècnic.
S'entén el que vols dir.
O sigui, no, jo no puc estar sense reforç o amb un reforç de 20 hores per tot un centre d'una vetlladora quan tinc en una classe tinc 2, 3, 4 TEAs, dèficits d'atenció, maleducats, etc. O altes capacitats. Això sempre anem per la part baixa, però després tenim les altes capacitats que se'ns avorreixen per dalt. Ostres, jo quan he tingut temps per dedicar-me a les altes capacitats, tinc exalumnes que encara em venen a veure. Altes capacitats que m'escriuen. I m'ho agraeixen.
Perquè tanta necessitat té...
I m'agraeixen aquell extra que els hi posava de feina o els hi, aquell extra de motivació que els hi donava perquè busquessin més l'excel·lència. I perquè s'aprenguessin a buscar la vida, perquè jo no podia oferir-los-hi més.
Fas molt bé a destacar aquest punt, perquè normalment passa una mica desapercebut, però tant esforç necessita una persona que li cal un reforç per arribar, diguéssim, a la mitjana, com aquell que està molt per sobre, que s'avorreix i pot tirar la tovallola, que és un risc elevadíssim, o desmotivar-se completament, i aquella persona també necessita un suport especial per... Digues, Dani.
Jo... sense anar més lluny.
Tu ets un exemple.
A l'escola de monges em van fer fora perquè preguntava massa i perquè era massa creatiu.
A mi em suspenien a primària el medi natural perquè aixecava massa sovint el braç i corregia massa cops a la mestra. Què va fer el titular del centre? Un senyor, un d'aquells... un humanista, sabeu aquells antics humanistes, propietari d'una biblioteca de 15.000 llibres? Andreu, a partir d'ara, com que el poble, la biblioteca del poble que tu pots fer servir és d'uns 800-900 llibres, no, tu vens a casa, pots entrar quan vulguis i fas els treballs amb els llibres de casa. Jo anava a casa del titular del meu centre i feia els meus treballs. I vaig fer tots els treballs de primària, de 7è i 8è d'EGB, i després tota la secundària, que ja no la feien al centre que ell era el titular, sinó que els feien en un altre centre, però em deixava seguir utilitzant la seva biblioteca.
Que bo.
I quan vaig començar a estudiar educació, me n'anàvem, ens assentàvem, ell es fumava un cigarro, bueno, se l'encenia i el deixava cremar mentre ell arreglava els seus segells, i anàvem parlant d'educació.
Que bo.
Jo m'he sentit molt afortunat perquè vaig trobar una sola persona que em va deixar camp per córrer. Per això sempre que he tingut altes capacitats els he intentat donar el màxim.
Sí, sí, has estat amatent. I trobo
molt més important estar molt més ben preparat per a les altes capacitats perquè per la resta ja m'han format a la universitat per fer-ho.
Sí, sí. Molt, molt interessant aquesta reflexió i l'experiència. Nois, ho hem de deixar aquí. No, hem obert... A veure, anàvem a parlar... És que aquest cada programa és el mateix. Totalment. No, però jo crec que amb raó i a més amb l'actualitat. Però bueno, anàvem a introduir un titular per parlar més endavant un dia sobre el tema del insider trading i les apostes, i al final hem anat 40 minuts llargs i a sobre hem entrat amb el tema de l'educació, de cara de les pantalles i...
No.
Primer de tot, Andreu, mil gràcies,
no només
perquè
vosaltres
has entrat, molt interessant, sinó
molt,
perquè
molt.
Ens has motivat a tots en el chat del YouTube, moltíssimes gràcies. És un...
Jo vaig dir que vindria mudat, eh? Jo us vaig enviar el sí. missatget del senyor JB Foix, avui vindré mudat.
Sí, sí, sí.
I he vingut mudat. La meva parella, que estàvem dinant i estàvem mirant una sèrie, m'ha mirat una mica extra, malament.
És dir, que t'estaves allà canviant, dic, com vas tu?
Sí, aquí sí, m'estava posant teams, eh? Guapo el polo, no sé què, els auriculars, el telèfon, i mirant-me així.
O sigui que el temps no era de connexió, el temps era de canviar-se.
Clar, m'havia de pentinar, etcètera.
Però tu no
tens
les samarretes del Ludo.
Bueno, és que les samarretes del Ludo són per en Ludo.
Ja, sí, sí, això també és veritat.
Bueno,
no, el que us anava a dir, nois, és que és un plaer tenir els oients que tenim. No ho mereixem. No sé, Dani, tu què... No sé si li volies comentar alguna cosa a l'Andreu abans de tancar, eh?
No, és a dir, a mi confirma molt del que diu el meu cunyat, que també, com he comentat, és professor de primària, i no m'agrada treure el tema perquè ell es posa molt de mala llet i tampoc el vull, ja que estic pocs dies a Catalunya, doncs almenys que estigui de bones. Però és que a mi m'agradaria preguntar-li moltes coses, però com sé, quan pregunto alguna cosa es posa molt, molt, molt cabrejat, perquè com l'Andreu també és una professió que sent i que disfruta i
és
que
vocacional,
que estima,
sí, sí,
i clar, com veu com es tracta a tots els nivells, des de nivell polític fins a nivell dels professors, ai, dels professors, dels pares i dels alumnes, doncs...
Hem de tallar perquè algú passa amb el teu ordinador, Andreu, però bueno, hem arribat fins aquí i en tot cas, insisteixo, gràcies per tenir els oients que tenim, gràcies per haver vingut, Andreu, un plaer. I dos temes molt importants que segur que en continuarem parlant. Merci a tots, Dani, també una abraçada
gràcies
a Suècia.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem la setmana vinent. Adéu-siau a tots.
Adéu.
Adéu.